Són les 8. Molt bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia a tothom, són les 8 del matí d'avui, que és divendres 17 de febrer del 2023. Continuem amb temps primaveral i així serà durant tot el cap de setmana. Sol, temperatures que pugen una mica i nits que continuaran sent fredes. Ara mateix tenim registres de 5 graus a Palafrugell, 2 a Torroella i 3 a Torrent. I això serà el cap de setmana del plat fort del Carnaval, que arriba aquest cap de setmana i també el que ve. El Baix Empordà aquest cap de setmana s'omple de rues i d'activitats plenes de colors i festa. És el cas de Platja d'Aro, de Palamós, de Sant Feliu de Torroella, de Begur, entre molts altres. Avui també us parlarem de la millora de les perspectives econòmiques que marca el debat d'economia de Begur 2023, que es va fer ahir. Explicarem també que Platja d'Aro és el segon municipi amb el preu d'habitatge més car de tota la demarcació de Girona. Parlarem del candidat del Partit Popular a les eleccions municipals de Palafrugell, que ja s'ha definit, i també farem la prèvia dels pocs esports que es juguen aquest cap de setmana d'aturada pel Carnaval. En un supermatí en què parlarem amb el coordinador comarcal de l'ADF Montgrí, Anselm Díaz, perquè fa uns dies us explicàvem que aquesta ADF Montgrí ha estrenat nova seu al carrer Llibertat número 56 de Torroella, un espai que permetrà tenir més espai, més equipament. Per tant, parlarem amb l'ADF Montgrí per conèixer també la seva tasca aquests mesos d'aturada pel que fa al risc d'incendi, però si pateixen per més endavant per la sequera que hi ha ara mateix, que és el que ens pot deixar cap a l'estiu. I com cada divendres, parlarem amb la Sandra Bisbe perquè ens expliqui, ens porti a un lloc de la comarca, ens parli d'una època, d'una història o d'una llegenda. Però abans hem de parlar amb els periodistes que ens acompanyaran aquest matí a fer el repàs informatiu. Periodistes de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital, la Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
La Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Com us dèiem, avui hem volgut començar explicant què és el que tindrem aquest cap de setmana pel que fa al Carnaval a casa nostra, perquè és cap de setmana intens, ja ho sabeu, sempre que hi ha Carnaval doncs val la pena parlar-ne, perquè moltíssima gent s'hi aboca a participar-hi.
El Baix Empordà s'omple de rues i d'activitats plenes de colors i xerinola. És el cas de Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu, Torroella o Begur, entre molts d'altres.
De seguida ampliarem aquesta agenda pel Carnaval d'aquest cap de setmana. Abans tenim altres notícies, per exemple, que el conductor d'un cotxe atropella 3 estudiants en un pas de vianants a Palamós.
Encara ara s'està investigant què va provocar que el conductor atropellés a les 3 noies. Se li van fer proves d'alcoholèmia i de drogues, però van sortir negatives. Les 3 estudiants van patir ferides lleus.
La millora de les perspectives econòmiques defineix el debat d'economia de Begur 2023.
La trobada empresarial celebrada al Parador d'Aigua Blava ha comptat amb la ponència del president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola. Una visió de l'actualitat des del Cercle d'Economia.
El Museu de la Pesca construirà un vaixell aula implicant proveïdors i tècnics del territori.
Aquesta iniciativa ha estat dotada amb els fons Next Generation. El Museu Palamosí posa en marxa aquesta proposta després de consolidar la seva exposició permanent, l'aula gastronòmica de l'Espai Peix i l'extensió flotant del museu amb les barques del peix com a principals projectes.
Atenció a aquesta notícia que us destacàvem a l'inici. A la portada, Platja d'Aro és el segon municipi amb el preu per metre quadrat més elevat de tota la demarcació.
Segons l'estudi de l'oferta d'habitatge de nova construcció a Catalunya que ha elaborat l'APC, el preu per metre quadrat útil de mitjana a la demarcació es va situar en els 4.684 euros. Girona queda per darrere de Barcelona a nivell de preu per metre quadrat. Les dades d'aquest estudi surten de l'anàlisi dels principals municipis de la demarcació. Aquestes xifres revelen que la mitjana dels pisos de nova construcció a la demarcació són de 82,5 metres quadrats.
Àngel Vila serà el candidat del Partit Popular a les eleccions municipals de Palafrugell.
Vila ja va ser el candidat als passats comicis. Entre els projectes que planteja hi ha impulsar l'habitatge, vetllar per la gent gran, la indústria i el turisme, entre altres. El candidat dels populars destaca que aspira a ser alcalde i que tindrà temps per la dedicació completa. Per ara, el Partit Popular només ha confirmat el candidat. Vila destaca que té un equip que li dona suport.
Entitats ecologistes critiquen com s'ha gestionat l'abandonament o el tancament de part de l'abocador de Solius, l'associació Salvem Solius. Carina Peracaula passava ahir pel Supermatí per parlar-ne.
Des de l'entitat s'oposa la mesura que celebra el govern i els ajuntaments menys el de Lloret de Mar. Amb aquest acord, els camions continuaran arribant a Solius quan hi ha una sentència de fa 3 anys que obliga el cessament de totes les activitats del complex.
Dues notícies que ens porten a Palamós. La Fundació Hospital de Palamós, el CIBE, el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, s'adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides.
Adherir-se al Pacte Mundial implica que els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà es compromet a alinear les seves operacions amb els 10 principis universalment acceptats a les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. A més, promet també adoptar mesures en suport dels objectius de les Nacions Unides plasmats actualment en els objectius de desenvolupament sostenible.
I Palamós invertirà 400.000 euros en l'asfaltatge de 3 avingudes.
Són les avingudes Catalunya, 11 de setembre i Lluís Companys. Totes tres avingudes per on passen molts vehicles i que estan bastant degradades. Es veurà afectada una superfície total de prop de 4.000 metres quadrats i els treballs es faran en un termini de 2 mesos.
Els esports. A les 9 i 6 minuts, recordem que aquest cap de setmana hi ha diverses competicions que descansen, és el cas de primera i segona catalana, també, on també participen el Calonge i el Palamós, respectivament. També l'Hockey Lliga Plata, on juga el Palafrugell. De la comarca destaquem el partit que jugarà el Bisbal Bàsquet, que rep el CUE.
Exacte, l'Àgora Portals visita aquest dissabte la capital de la comarca en un partit que jugarà a una hora inusual. Serà a partir de les 3 de la tarda.
El que sí que comença aquest cap de setmana és la Challenge Cycling Costa Brava de ciclisme, que comença amb la cursa La Social de Palafrugell.
La delegació de Girona de la Federació de Ciclisme, el Club Ciclista Palafrugell i Gran Fondo Community impulsen la Challenge Cycling Costa Brava. La primera prova serà aquest diumenge, però se'n faran dues més, els dies 22 de febrer i 1 de març. Encara queden obertes les inscripcions de les dues últimes curses.
I si ens fixem en els equips de la ciutat de Girona, aquest cap de setmana només hem de parlar de l'equip de futbol.
Una altra vegada en divendres, per segona setmana consecutiva, els gironins juguen aquesta nit contra l'Almeria en partit corresponent a la jornada 22 de la Lliga de Primera Divisió.
Gràcies, Sergi Villena, gràcies, Ferran Castelló, per també aquest repàs dels esports del cap de setmana. Ara parlem del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
El carnaval ens acompanyarà aquest cap de setmana, no? El temps?
El temps d'avui i del cap de setmana serà gairebé primaveral. Aquest divendres, però, ha començat amb núvols baixos i boires, però ràpidament al llarg del matí el cel anirà quedant net de núvols i el sol serà el meteor protagonista. La temperatura puja amb una mínima entre 1 i 3 graus i una màxima que superarà els 16 graus al migdia. L'ambient assolellat i l'estabilitat meteorològica s'imposen també durant el cap de setmana. Alguna boirina o núvol baix es pot produir a la propera matinada, a primera hora de dissabte, però el sol i una temperatura que pujarà una mica més demà i diumenge, amb nits fredes però sense gelades, faran que el temps no sigui una excusa per gaudir d'activitats exteriors aquest cap de setmana.
Doncs ja ho sabeu, mira, també ens agrada quan l'Albert ens dona bones notícies, eh? La veritat és que sí. A les 8 i 8 minuts. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses, per exemple, el càlcul de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, que assegura que des del 2015, des de l'anterior llei de l'avortament, hi ha hagut 400 avortaments clandestins, sobretot de noies d'entre 15 i 19 anys que fins ara no podien avortar sense el permís dels seus pares o tutors. Ara, amb la nova llei que es va aprovar ahir al Congrés dels Diputats, això s'elimina i no caldrà aquest permís patern. A més, també es va aprovar la llei trans, que permetrà el canvi de sexe també dels menors de 16 anys. Detenen un fugitiu atrinxerat a Llers per l'assalt milionari a dos furgons blindats suïssos. Els fets van passar l'any 2019 i l'home vivia amagat, armat i amb fortes mesures de seguretat en una finca rural de difícil accés. Un home sobreviu 167 hores sota la runa a Turquia amb una catifa i una ampolla d'aigua. Es diu Hussein Berber, és un home de 62 anys que té diabetis i que justament tenia la medicació a prop, per sort, quan les parets de casa li van caure a sobre. Les exportacions catalanes creixen un 18% i tornen a batre un rècord històric. L'augment de les vendes és especialment destacada en sectors com els productes químics, el de l'alimentació, les begudes o els béns d'equips. I la família de Bruce Willis anuncia que l'actor té demència. Diu que fa gairebé un any li van diagnosticar afàsia i ara s'ha fet públic que l'origen era una malaltia degenerativa. Les 8 i 10 minuts, aquestes són les notícies destacades del dia d'avui. Ara és el moment del comentari d'opinió que avui ens envia en Martí Sabrià.
Entesa com un refinament de la cuina bàsica, ha pres un protagonisme extraordinari en aquest segle XXI. Seria difícil posar data a l'inici d'aquest interès social generalitzat pel menjar i el beure. Potser la concessió de la tercera estrella a Michelin, el racó de Can Faves, en Santi Santamaria l'any 94 i la tercera del Bulli el 97, amb la descoberta mediàtica d'en Ferran Adrià, podria considerar-se el punt de partida. De llavors ençà, tothom parla d'establiments amb estrella, però aquesta història a l'Empordà va començar 15 o 20 anys abans. A Figueres destacava amb força la cuina del Motel Empordà de Josep Mercader, un cuiner de Cadaqués, però format a França, d'on va tornar amb un munt de criteris i tècniques gens habituals al sud dels Pirineus. Al Baix Empordà, cinc joves, nascuts a cavall dels anys 40 i 50, van iniciar també una gran revolució gastronòmica, sobre la qual s'ha acabat edificant el prestigi de la cuina de casa nostra. Eren en Lluís Cruanyes, del Dorado Petit, de Sant Feliu de Guíxols, en Jordi Budó, del Cantoni, també de Sant Feliu, en Carles Camós, del Vic Roc de Palamós, Eduard Gascons, dels Tinars, de Santa Cristina d'Aro, i en Jaume Font, del restaurant Sa Punta, de la platja de Pals. Són ells qui van substituir els plats de pedra de 18 centímetres de diàmetre per plats grans de 24 i 26 centímetres de porcelana blanca, i les estovalles de quadres blaus i blancs per estovalles blanques i de fil, les copes balon de vidre tensat per copes Riedel i les cadires de balca per les de Vimet amb coixí. Els fogons aportaren gust i refinament, l'ús de productes de proximitat, la recuperació de plats de cuina tradicional que mai havien fet part de la proposta gastronòmica dels restaurants i també alguns afrancesaments amb l'ús de nates i cremes de llet. Aquesta tasca fou reconeguda aleshores amb una estrella Michelin per cada un d'aquests cinc restaurants i fou el pilar sobre el que s'assenta l'actual cuina de l'Empordanet i el prestigi gastronòmic d'aquesta comarca. Amb els tres primers, malauradament ja desapareguts, amb l'Eduard que va passar el relleu als seus fills Marc i Helena ja fa uns anys, la jubilació aquest any d'en Jaume Font i del seu germà Josep al front del Sa Punta posa fin a una història d'èxit incontestable que es mereix sens dubte aquest petit reconeixement.
Gràcies, Martí Sabrià.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Falten dos minuts per un quart de 9 del matí. Arriba el plat fort del Carnaval a la comarca aquest cap de setmana. També el que ve, però aquest cap de setmana, especialment al Baix Empordà, s'omple de rues i d'activitats plenes de colors i festa. Miquel 40.
Avui Sant Feliu de Guíxols comença la jornada amb la presentació de les colles de Carnaval a les 12 a l'embalat del Guíxols Arena. A les 6, les 59 carrosses i comparses començaran a desfilar per la carretera de Girona i arribaran fins a la Rambla. La nit acabarà amb el ball de Tongo, a 11:45, amb la música d'Hotel Cochambre i Animal Show a l'embalat del Guíxols Arena. L'entrada té un cost de 7 euros. Demà és el torn de la Rua de Platja d'Aro a les 4, que seguirà l'habitual recorregut a les avingudes del Cavall de Bernat i de Sagró. En aquesta ocasió seran 61 colles les que participaran en la desfilada. La Fundació Ibiza serà l'encarregada d'oferir el ball al Palau d'Esports i Congressos a partir de 11:45 de la nit, mentre que a Castell les colles locals desfilaran el diumenge a les 12. Demà també Palamós celebra la seva gran rua de Carnaval a 3:45 de la tarda amb la participació de desenes de comparses i carrosses que recorreran les avingudes centrals de la vila. Una vegada finalitzada la rua, la festa seguirà a l'aparcament de la Planassa amb les actuacions de les formacions Pelucas i Carlos Selecta. Torroella també acull la gran rua demà dissabte amb els grallers del Montgrí. La desfilada comença a les 5 i recorrerà el passeig de l'Església i els carrers de la vila de Torroella. La jornada acabarà a les 6 de la tarda amb el ball de Carnaval amb el grup Blackies a la plaça de la vila. I diumenge és el torn de Begur, que celebra la seva gran rua popular carnavalera a les 10 del matí, 11:45 del matí. Se sortirà de la plaça Forgues i es passarà pels carrers de la Creu, Concepció Pi i Tató, la plaça de la Vila, el carrer de Sant Pere, la plaça Pella Forgues, el carrer Forgues i Elies, la plaça de l'Església i la plaça Esteve i Cruanyes. Es farà un vermut musical a les 12 amb DJ Voodoo Diggers i a les 2 de la tarda es farà una fideuada que només costarà 5 euros. I finalment, Santa Cristina també celebra la seva Rua del Carnaval de l'Amistat el diumenge 4:45 de la tarda. Les carrosses desfilaran des de la plaça de Catalunya passant pel carrer Taulera fins a la zona esportiva municipal. Finalment, a 10:15 es lliuraran els premis de la Rua al Pavelló Municipal d'Esports.
Gràcies, Miquel. Més notícies. Tres estudiants de l'Institut de Palamós estaven creuant un pas de vianants quan un cotxe les va atropellar. Va passar ahir a la tarda, 6:15, a l'Avinguda Catalunya, en un punt proper a l'institut on estudien les tres noies. Més detalls, Anna Salvador.
Encara ara s'està investigant què va provocar que el conductor les atropellés. Se li van fer proves d'alcoholèmia i de drogues, però van sortir negatives, segons informa el Diari de Girona. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha explicat que les noies, dues veïnes de Sant Feliu i una de Palamós, van patir ferides lleus. Es van desplaçar al lloc dels fets la policia local de Palamós, els bombers de la Generalitat i 4 ambulàncies.
La millora de les perspectives econòmiques defineix el debat d'economia de Begur 2023. La trobada empresarial celebrada al Parador d'Aigua Blava va comptar amb la presència i amb la ponència del president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, una ponència anomenada Una visió de l'actualitat des del Cercle d'Economia.
La trobada empresarial celebrada al Parador d'Aigua Blava ha comptat amb la ponència del president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, Una visió de l'actualitat des del Cercle d'Economia. A l'acte hi han assistit el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, i l'alcaldessa de Begur, Maite Selva. L'acte ha comptat amb l'assistència d'una 80 de persones del sector empresarial de la comarca amb la voluntat d'analitzar i intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual i valorar quina és la millor manera de preparar les empreses per afrontar el futur. Durant la ponència, Jaume Guardiola ha fet un recorregut per l'estat actual de l'economia mundial. Ha destacat la tendència a la desglobalització i a l'autosuficiència, aspectes derivats de la pandèmia i la guerra d'Ucraïna. També ha detallat l'efecte dominó que pot provocar el terratrèmol de Turquia en les eleccions que se celebraran aquest any al país. També ha destacat les diverses polítiques impulsades pel govern de Joe Biden a Estats Units o la reactivació, més aviat que tard, del mercat xinès.
I tothom coincideix que és un moment geopolític complex.
Sí, sobretot pel condicionant de la guerra d'Ucraïna i la crisi energètica. Tot i això, Jaume Guardiola destaca que les perspectives en l'àmbit econòmic semblen millors de les que estaven previstes.
La sensació una mica és que el creixement de l'economia, tant en el conjunt d'Espanya com a Catalunya, està sent raonablement correcte, molt més semblant a les previsions que hi havia al començament de l'any preguerra que les previsions rebaixades de com va estallar la guerra, no? Evidentment amb la inflació com un gran protagonista, però aquesta sensació una mica de que comença a dominar-se la inflació, que per tant la perspectiva de pujades de tipus dels bancs centrals comencen a ser una mica ja més tranquil·les, es veu una mica al final de les pujades, i això fa que hi hagi bastant optimisme dins del mercat, no?
Centrant el debat en la Costa Brava, el ponent reconeix la importància que té el sector turístic per la zona.
Comarca, jo passo els estius aquí, o sigui que me la conec bé, evidentment hi ha un pes important del sector turístic. He llegit avui que ahir es van aprovar fons europeus per al sector turístic, crec que això és una notícia molt, molt, molt important perquè permet d'alguna forma la modernització, no? el millorar la qualitat, que en definitiva és una mica el model turístic passa per no apostar pels volums sinó apostar per la qualitat, no? Crec que és un tema de país i em sembla que bueno, això és una molt bona iniciativa, no? Evidentment la comarca té altres activitats, no? I com el conjunt de Catalunya estem en aquest moment una mica que comencem a mirar una mica més cap endavant, no? I ser una mica més positius en les perspectives.
Pol Fages també destacava la millora en l'àmbit econòmic el 2022.
Però recorda que veníem de 2 anys en què gairebé no hi havia hagut economia. Per això reconeix que caldrà veure si la tendència a l'alça segueix o no. Recorda que aquests efectes es veuen afectats per un context sociopolític que no és favorable. Per això, des de la Cambra de Comerç de Palamós, volen fer un acompanyament als empresaris de la zona.
Hem d'acompanyar les empreses a realitzar canvis de forma ràpida per adaptar-se a la realitat que vingui. I aquí és una mica l'objectiu que tenim des de la Cambra de Comerç, de fer aquest acompanyament empresarial, bé sigui amb dades que podem obtenir, que això es transformi en un coneixement perquè les empreses en puguin prendre decisions d'una forma correcta. I dies com avui, que puguin compartir entre ells, de diferents sectors en una mateixa taula, doncs quina és l'evolució de l'economia en aquest cas més local, que és, diguem, polonesa.
Alguns dels sectors que poden créixer a la comarca i a Catalunya, segons explica el director de la Cambra de Comerç de Palamós, són el sector turístic, la indústria nàutica i la dels oficis o el petit artesà, entre d'altres. Maite Selva detalla que la feina conjunta entre el consistori i la Cambra de Comerç de Palamós ha permès organitzar actes com el 15è debat d'economia de Begur i portar ponents de primer nivell del món econòmic.
La proposta de l'Aula Blava ha rebut un pressupost.
Ara que parlàvem dels projectes que han rebut finançament Next Generation, precisament un d'ells és la construcció d'un vaixell aula al Museu de la Pesca, que implica proveïdors i tècnics del territori. El Museu Palamosí posa en marxa aquesta proposta després de consolidar la seva exposició permanent, l'aula gastronòmica de l'Espai del Peix i l'extensió flotant del museu amb les barques del peix com a principals projectes.
La proposta de l'Aula Blava ha rebut un pressupost de 850.000 euros, inclòs en el marc de les convocatòries extraordinàries 2021 i 2022 dels plans de sostenibilitat turística en destinacions. Mitjançant aquestes inversions turístiques que compten amb els fons Next Generation de la Unió Europea, es financien un total d'11 projectes a les comarques gironines. Aquestes propostes s'han presentat a l'Espai del Peix amb l'assistència del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i la directora general de Turisme, Marta Domènech. Aquest vaixell aula es vol convertir en un referent des del minut zero, amb una drassana oberta i ubicada dins la zona portuària del municipi on construir-lo, facilitant que els ciutadans, entitats i escoles puguin conèixer a cada moment l'evolució i el procés de construcció. En aquest treball per fer realitat l'embarcació es vol implicar de manera directa el sector universitari gironí, que juntament amb un grup d'experts en els àmbits tècnics, didàctics o de construcció naval, assessorarà en les característiques principals que haurà de tenir el vaixell per al foment del missatge zero emissions, convertint-lo en aglutinador i generador d'una àmplia oferta d'activitats docents i turístiques. També hi formaran part les empreses i entitats vinculades a l'economia blava de la demarcació que hi aportaran els materials i la tecnologia d'avantguarda necessària i faran possible la seva construcció.
I encara, pel que fa a economia, Platja d'Aro és el segon municipi amb el preu per metre quadrat més elevat de la demarcació. Segons l'estudi de l'oferta d'habitatge de la nova construcció de Catalunya, el preu per metre quadrat a la demarcació de mitjana és de 4.600 euros. Girona quedava per darrere de Barcelona. Les dades d'aquest estudi surten de l'anàlisi dels principals municipis de la demarcació. Aquestes xifres revelen que la mitjana dels pisos de nova construcció a la demarcació és de 82 metres i mig quadrats.
A la demarcació gironina, un 82% dels habitatges que es construeixen nous tenen aire condicionat i un 78,1% placa d'inducció. A més, el 44% de blocs de pisos nous compten amb una piscina comunitària. Es tracta de xifres superiors a la resta de demarcacions catalanes, segons indica el president de l'APC a les comarques gironines. Dins els municipis analitzats a l'estudi, la zona de la Costa Brava Nord és on hi ha els preus per metre quadrat més alts de tota la demarcació. De fet, aquesta zona compta amb un preu de 5.742 euros per metre quadrat útil. Roses és el municipi més car, amb un preu de 6.398 euros per metre quadrat. En segon lloc hi ha Platja d'Aro, amb 5.793 euros per metre quadrat, i en tercera posició Lloret de Mar, amb 5.761 euros per metre quadrat. Per contra, els municipis amb un preu més baix són Figueres, amb 1.572 euros, i la Bisbal d'Empordà, amb 1.542 euros. De fet, l'APC remarca la diferència de preus que hi ha entre les zones de costa, interior i muntanya. En el sector de muntanya, el preu per metre quadrat útil és de 3.517 euros. Els habitatges, però, tenen 127,2 metres quadrats de mitjana, i el preu s'enfila fins a 444.792 euros. Per altra banda, des de l'Associació de Promotors demanen a les administracions que accelerin els tràmits per construir habitatge protegit, ja que la gran majoria de pisos construïts en els últims anys són a càrrec dels privats.
Àngel Vila serà el candidat del Partit Popular a les eleccions municipals del mes de maig a Palafrugell. Vila ja va ser el candidat en els passats comicis. Entre els projectes que planteja hi ha impulsar l'habitatge, vetllar per la gent gran, la indústria i el turisme, entre altres.
El candidat dels populars destaca que aspira a ser alcalde i que tindrà temps per la dedicació completa. Per ara, el Partit Popular només ha confirmat el candidat. Vila destaca que té un equip que li dona suport.
I vaig tenir el suport de força gent per demanar a Girona que fos jo de nou el candidat. Els vaig agrair aquesta confiança i a més disposo de tinc disponibilitat per poder-ho fer. No tinc condicionants laborals o d'altra mena, o no tinc interès de marxar a altres espais de responsabilitat. Per tant, me vull dedicar al 100% a Palafrugell.
A més, explica que hi haurà electors de Ciutadans que votaran la seva candidatura, així com altres persones interessades en els seus projectes per Palafrugell. Explica que tots vetllaran pel conjunt de la població, tenint en compte els barris i els nuclis no turístics.
Gràcies, Ferran Castelló. Algunes associacions ecologistes consideren que no és suficient l'acord per convertir l'abocador de Solius en un lloc de pas de deixalles. Una d'aquestes és Salvem Solius. Hem parlat amb una de les membres de l'associació, Carina Pere Caula. Paula Brines.
Des de l'entitat suposen la mesura que govern i ajuntament celebren menys el de Lloret de Mar. Amb aquest acord, els camions continuaran arribant a Solius i, segons Pere Caula, se suposa que per redistribuir les deixalles s'hauran d'abocar a algun lloc per separar i llavors tornaran a sortir uns camions que aniran a altres abocadors a deixar-ho. De fet, hi ha una sentència que va sortir fa 3 anys que obliga el cessament de totes les activitats d'aquest complex. També comenta l'entrevistada que finalment el director de l'Agència de Residus, Isaac Paraire, els ha convocat per intentar solucionar el problema, encara que creuen que la proposta no és l'adequada i no els han consultat durant l'execució de l'acord, agraeixen la presa de contacte i estan oberts a parlar per trobar una solució.
Clar, això ho deia en aquesta entrevista d'ahir al Supermatí. Solius funciona des de fa 60 anys i va sorgir a través d'un pacte entre 5 ajuntaments de Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Sant Feliu, Llagostera i Santa Cristina.
Però al llarg dels anys s'ha anat ampliant sense plans urbanístics i per això l'entrevistada insisteix que és totalment il·legal i mai ningú no s'ha preocupat per legalitzar la situació.
O sigui, les sentències diuen que s'han de tancar tot el complex i no pot haver-hi cap tipus d'activitats allà en el complex de Solius. Això és el que diu la sentència. El que passa és que s'han introduït una impossibilitat d'executar-la i han anat fent recursos, han anat presentant impossibilitat d'executar aquesta sentència, però aviam, la ciutadania, quan el jutjat ens diu alguna cosa, estem obligats a obeir. Jo entenc que les institucions també. Llavors, no pot ser que estiguin 3 anys aquí pensant a veure què faran quan és una situació que ha arribat i que sabien que arribaria, perquè des dels diferents alcaldes hem sentit declaracions per la tele dient, ostres, és que això ens ha agafat a contrapeu. Perdoni, no, a contrapeu no, perquè sabien que aquesta situació arribaria un dia o altre i fa 3 anys que aquesta sentència està sobre la taula i aquí està i ara s'han d'entomar els fets.
Pere Caula entén que Lloret suposi que es deixen les deixalles allà, però explica que va néixer precisament per tancar Solius, un abocador que ja estava saturat i no podia absorbir més deixalles de ningú. Des de l'entitat creuen que el tema del tractament de residus hauria de ser des de quilòmetre zero. Els ajuntaments dels municipis s'haurien de preocupar una mica més per les seves pròpies deixalles i no haver de traslladar les deixalles amunt i avall.
La situació de l'abocador de Solius recorda el de Vacamorta, que també s'ha hagut de clausurar.
El de Solius està just en el naixement del riu Ridaura i això ha comportat conseqüències.
En definitiva, va anar a parar el Ridaura, que és un riu del qual s'abasteix Platja d'Aro i molts pobles de l'entorn. Llavors, això és una complicació. Les olors és un altre problema. Penseu que els veïns més propers de l'abocador, a l'estiu i aquest estiu passat hem tingut temperatures màximes, no han pogut obrir les finestres perquè havia estat impossible poder respirar fora de casa seva. És que quan el vent va en determinades direccions és insuportable. Hi ha gent del golf, que viu al golf de Santa Cristina d'Aro, que també sent les dolors. O sigui, estan amb nosaltres i s'han associat amb nosaltres perquè estan patint el tema de les dolors de l'abocador aquest. I és un tema que per contaminació d'aigua, per olors i també per tràfic de camions. Mm. Vull dir, és tot plegat que les conseqüències són nefastes per al territori i per la gent que hi vivim.
La mateixa Agència de Residus ha sigut la primera d'afirmar que les coses no s'han fet correctament. La membre agraeix la consideració, però afegeix que part de la culpa és de la gestió dels municipis integrants del consorci que tenen la concessió. També que no hi ha hagut transparència i mai s'ha facilitat cap informació i recorda que aquests abocadors reben subvencions d'Europa. Per tant, no entén com s'ha gestionat tan malament si els ingressos i els mitjans hi eren. Finalment, insisteix en el fet que tenen dret a que s'investigui i a saber què ha passat aquí.
Palamós ha decidit invertir 400.000 euros per intervenir, per asfaltar tres avingudes del municipi. Són les avingudes Catalunya, 11 de setembre i Lluís Companys.
L'objectiu és millorar la superfície d'asfalt en aquests vials, els quals suporten una gran quantitat de trànsit rodat i actualment presenten certa degradació. Es veurà afectada una superfície total de 3.870 metres quadrats i el termini d'execució és de 2 mesos a partir de l'inici dels treballs. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha destacat al Punt Avui la importància d'aquesta actuació, especialment a l'Avinguda de Catalunya. En aquesta avinguda es treballarà en el tram comprès entre els carrers Nàpols i Provença. El pla d'asfaltatges de Palamós segueix els criteris del procés de participació ciutadana que es va fer a finals de l'any 2016. L'any passat es van asfaltar uns 7.000 metres quadrats amb aquesta iniciativa.
I sense moure'ns de Palamós, la Fundació Hospital de Palamós Sive s'ha adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides. Això vol dir que es compromet a alinear les seves operacions amb els 10 principis universalment acceptats de les àrees de drets humans, de normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.
A Espanya, més de 2.100 organitzacions s'han unit a la iniciativa, de les quals més de 920 fan un pas més en aquest compromís, fent-se sòcies de la iniciativa, com és el cas de l'entitat. El director gerent dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà explica que l'adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides respon al compromís ferm amb la sostenibilitat i suposa un pas més cap a la integració de la sostenibilitat com a eix central de tota activitat de l'Hospital de Palamós. El Pacte Mundial de les Nacions Unides ofereix informació, formació i altres eines per ajudar les empreses a afrontar els reptes en la sostenibilitat que se'ls presenten. La idea principal és que les entitats adherides puguin comptar amb coneixements i habilitats que necessiten per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i contribuir de la millor manera possible a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. A més d'establir aquests principis bàsics, el Pacte Mundial també suposa una plataforma per a la promoció de bones pràctiques i de comunicar l'informe de progrés anual sobre els diferents avenços en matèria de sostenibilitat.
I ahir deixàvem en Milton Sánchez, membre de l'associació Amb les teves mans, entrant al desert per arribar fins a Gàmbia. En Milton i diversos voluntaris es dirigeixen a aquest país africà per treballar en diversos projectes humanitaris. No és el primer cop que fan aquest camí, però moltes coses han canviat. Bon dia, Milton.
Bon dia des del mig del desert. I avui sí que puc ben dir que estic al ben mig del desert. I estem veient sortir el sol, que és una experiència magnífica, que tothom tindria que viure en aquesta, veure sortir el sol al desert. Però aquesta us l'explicaré demà. Avui us explico el recorregut d'ahir, Tisnit, amb l'intenció d'arribar a Dakhla, però no vam poder, eren masses quilòmetres, i vam fer Tisnit Bourdois. Bourdois està a 760 quilòmetres. Vam fer aquests quilòmetres i algo que sí que hem apreciat és que la carretera, amb els 5 anys que fa des del 2018 que fa que estic fent aquesta ruta i és el cinquè cop que la faig, ha evolucionat, hi ha una autovia impressionant, hi ha una carretera molt i molt bona. El fet és que hem vist centenars i centenars d'autocaravanes, majoritàriament franceses, de gent jubilada que ve a passar l'hivern aquí a l'Àfrica i cada vegada baixen més a baix amb les autocaravanes. Doncs bé, fent el recorregut aquest, vam passar pel camp, per un costat d'uns camps de, on hi ha l'arbre de on es fa l'oli d'argan, i enmig d'un hi havia un policia amagat que semblava una cabra, però clar, portava una pistola d'aquestes que és un teleobjectiu, i ens va fer la foto. I res, 2 o 3 quilòmetres després ens van parar. I primer va ser una policia que va demanar la documentació, jo li vaig donar, va dir, és que amb cara trista, és que clar, va ensenyar el seu telèfon, diu, l'hem enganxat anant a 82 quan tenia que anar a 60, bueno, amb una recta que és el que hi ha. Dic, no, cap problema, se'n va cap a dintre, dona documentació, estava plovent, i amb això que surt un policia, diu, vostès les guàrdies s'esperin aquí, que jo faig els tràmits. La meva companya li ha explicat bé el que ha passat, i jo dic, sí, clar, si anava més ràpid, doncs ja està. És que li hem de posar la sanció, i bueno, doncs posi-la, és que... Però no es bellugui, vostè quedi's al cotxe, que plou. Jo, vale. Al cap d'una estona surt mullant-se, perquè plovia de veritat, i em diu, sorry, perdón, però que m'havia posat la multa per demanar-me perdó. I era el poli bueno, ahir vam trobar els polis buenos, i va ser molt bo perquè després diu, però sorry, perdón, però poco a poco, després más tres controles, o sigui, que em va avisar que hi havia tres controls més amb càmeres, o sigui, que era molt bo aquest poli. Vam riure molt després. I, bueno, aquesta va ser una de les anècdotes del dia, no? Que cada dia passen anècdotes així. I, doncs bé, doncs avui comencem ruta. Hem començat a puntuar a les 6 del matí. I l'objectiu és dormir aquesta nit a Nuadhibu. Ara, aquest matí, migdia, arribarem a la frontera, una de les fronteres perilloses, que és la de Guerguerat, que és el Sàhara, la del sud del Sàhara, amb Mauritània. I aquesta, doncs, ja us l'explicarem demà. Vinga, una abraçada a tots. Adéu.
Doncs després d'aquesta crònica de l'arribada o del trajecte fins a Gàmbia per part de l'associació Amb les teves mans i d'en Milton Sánchez, comencem el repàs esportiu d'aquest cap de setmana parlant del Bisbal Bàsquet. Hem d'explicar, recordem que aquest cap de setmana hi ha diverses competicions regulars que descansen, és el cas de primera i segona catalana, en què hi ha el Palamós i el Calonge, respectivament, també l'Hockey Lliga Plata, on juga el Palafrugell. De la comarca destaquem el partit que jugarà el Bisbal Bàsquet, que rep el CUE. L'Àgora Portals visita aquest dissabte la capital de la comarca en un partit que es jugarà a una hora inusual. Serà a partir de les 3 de la tarda.
Sí, es jugarà en un horari poc habitual. I els locals esperen esmenar la derrota de la setmana passada a la pista del Vic amb un triomf que pot ser molt profitós. I és que el Girona B, que té una victòria més que els bisbalencs, juga a Vic contra el líder. Si els gironins perden i el Bisbal Bàsquet guanya el seu partit, es podria produir un empat en la classificació entre ambdós conjunts.
El que sí que tenim és també ciclisme, perquè la delegació de Girona de la Federació de Ciclisme i el Club Ciclista Palafrugell i Gran Fondo Community impulsen la Challenge Cycling Costa Brava. La primera prova serà aquest diumenge.
La social de Palafrugell, coneguda tradicionalment com la Cursa del Pa, està organitzada pel Club Ciclista Palafrugell. Es disputaran un recorregut de 10 voltes interurbà. Aquest diumenge l'arribada i sortida es farà des del Gran Fondo Community i els ciclistes aniran fins a Regincós vorejant Torrent i Pals. En aquest cas, les inscripcions ja estan tancades. Però es faran dues curses més. Tindran lloc els dimecres 22 de febrer i 1 de març. Consistiran en dues proves de categoria Open Social que es disputaran en un recorregut en un circuit interurbà de 10 quilòmetres entre Palafrugell i Llafranc. Les inscripcions es poden fer telemàticament. Es premiaran els tres primers classificats en categoria masculina i femenina de cada una de les jornades i també els tres primers classificats masculins i femenins de la competició que seran guardonats amb diferents serveis de Gran Fondo Community.
I ara, fa uns dies, us explicàvem que l'ADF Hongria estrenava la seva nova seu al carrer Llibertat número 56. El nou equipament permetrà a l'entitat disposar d'un espai perfectament equipat per guardar-hi els vehicles, el material i per portar a terme de manera correcta els treballs de voluntariat i tasques de prevenció d'incendis forestals. Per explicar-nos alguns detalls d'aquest canvi, ens visita el coordinador comarcal de l'ADF Hongria, Anselm Díaz. Bon dia, senyor Díaz.
Hola, bon dia.
Aquest nou local és de lloguer, perquè s'ha decidit d'aquesta manera?
Doncs mira, s'ha decidit d'aquesta manera perquè l'Ajuntament de Torroella no tenia cap local ni l'Ajuntament d'Ullà disponible, i com que portàvem un temps des del Glòria sense un local ferma i els vehicles dormien al carrer, doncs al final s'ha decidit per aquesta manera de fer, de llogar local al municipi de Torroella de Montgrí.
Com és aquest nou local?
Bé, és un local que hi cabem perfectament els dos vehicles més un remol que té l'Agrupació de Defensa Forestal Montgrí. Un espai ampli amb unes dutxes que han arranjat i un lavabo perfecte, perquè portava molt de temps sense un espai en condicions per als voluntariats i per la vigilància de l'estiu. I amb espai per guardar totes les eines de prevenció d'incendis, com poden ser les desbrossadores, les mangueres, etcètera, etcètera, del material de l'Agrupació de Defensa Forestal Montgrí.
Feia temps que esperaven aquest trasllat, perquè què tenia l'anterior local?
Bé, nosaltres estàvem allò, mira, els vehicles dormien en una zona que és la potabilitzadora de Torroella, vol dir que dormien a l'exterior, tancats però a l'exterior, i teníem un local molt petit, antic, en les instal·lacions de la potabilitzadora, una casa antiga que es diu la Casa de les Aigües. Amb el Glòria va caure el teulat i era això, un edifici del 1900 aproximadament, molt antic, sense reformes i sense accés als vehicles. Doncs ara tenim això, tenim un local que tenim accés als vehicles, tenim accés a això, a tot a una zona fins i tot de reunions, amb taules, cadires, i que podem reunir-nos i parlar de les coses que estiguin relacionades amb la prevenció d'incendis.
Quants voluntaris sou ara mateix?
Aproximadament actius entre 10 i 15, Som molts més, però actius, som això. I després, a vegades, extraordinàriament, quan hi ha un foc a la zona del Montgrí, es presenten uns quants més, però actius entre 10 i 15.
Clar, això, aquest nou local arriba en un moment de sequera, en un moment que no sé si patiu per la feinada d'aquest estiu, si creieu que aquesta sequera que estem tenint, la cosa es posarà complicada.
Doncs sí, en principi, és clar, el Montgrí pateix ja la sequera continuada de fa un parell d'anys. És un moment arriscat i sobretot amb una alta freqüentació, perquè en aquests últims estius la freqüentació a la muntanya a l'estiu és massiva. Fa uns anys que entre les bicis elèctriques i tal, la gent va molt més a muntanya i evidentment s'ha d'anar molt en compte, i esperem que la gent sigui conscient del risc i de la inflamabilitat que porta aquesta muntanya, que és bastant seca. Sí, sí.
Bé, veurem, no sé si vol dir alguna cosa, algun consell que calgui tenir en compte en aquesta època que ara ja comencen a pujar les temperatures.
No, és qüestió d'una mica de sentit comú, de que estem en una muntanya molt seca, que tenim una sequera i de que el combustible està molt a l'abast i és perillós. Qualsevol imprudència de fer foc o d'allò que espero que la gent sigui conscient on té i va. Vull dir que tothom pot anar a muntanya, però que siguem conscients de que el risc és elevat i que un petit llumí pot fer que perdem tots els treballs de prevenció d'incendis i de gestió forestal que s'està fent a la muntanya. No sé, No, és que jo crec que la gent ja té prou informació, sí, com per... però els accidents sempre hi són, eh?
Hem parlat amb Anselm Díaz, que és coordinador comarcal de l'ADF Montgrí, que estrenen en nou local i esperem que sigui... Deixi'm dir-li així, que no tinguin gaire feina.
Esperem-ho, sí, sí, realment millor, molt millor, perquè si no sempre acabem en desastre ecològic, doncs sí, i mediambiental, i esperem que no.
Anselm Díaz, seguirem parlant, des d'ara fins l'estiu tornarem a parlar. Gràcies per passar per l'informatiu de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
I adéu,
bon adéu, bon dia. I tenim una novetat musical d'aquesta matinada, una novetat musical palafrugellenca, i és que Sílvia Pérez Cruz ha publicat la seva nova cançó, Toda la vida un dia, és el primer avançament del seu nou disc, que publicarà aquesta primavera. Es diu, com dèiem, Toda la vida un dia, conjuntament amb Liliana Herrero, i ha explicat que és una cançó gravada a Islàndia, que la va composar precisament per la gran Liliana Herrero, una persona, diu Sílvia Pérez Cruz, i una veu que li ha canviat la vida. Escoltem Toda la vida un dia amb Liliana Herrero.
Toda la vida un dia. Toda la vida un dia. Olas negras y oscuras brindan por tu soledad y el tiempo fuera del tiempo solo queda
estem escoltant Toda la vida un dia de la Sílvia Pérez Cruz, que ha publicat aquesta mateixa matinada conjuntament amb Liliana Herrero.
Empordà imprescindible amb la Sandra Bisba.
Sandra Bisba, bon dia.
Hola, bon dia, Dani. Què tal, com estem?
Bé, i tu?
Bueno, una mica constipada.
Sí, ja ho entenc, és l'època, és l'època.
És el que toca, és el que toca, sí.
És el que toca,
sí.
Si no seria estrany. Ahir et dic, l'Ignasi Arbat ahir estava igual. Vull dir que jo de moment encara me'n salvo, No toquem fusta.
Vinga, doncs, escolta'm, exacte, sí.
Molt bé, parlem de... com hem sentit ara amb la Sandra Bisba, l'Empordà imprescindible, i ens portes a algun espai, no sé, què ens expliques avui?
Mira, avui volia portar-vos a fer una volta per lo que era l'antic estany d'Ullastret.
Ah, sí, maco.
Sí, mira, és que és un recorregut que a mi em té enamorada, I crec que hi ha molta gent que potser ha anat a veure doncs, la ciutat ibèrica, però segurament poder no s'ha entretingut a fer la volta el que era l'antic Estany d'Ullastret, que això es pot fer tant a peu com bé amb bicicleta. Són uns 7-8 quilòmetres i la veritat és que és fantàstic. A més que veus moltes coses pel camí. Per una banda, el paisatge és brutal perquè vas resseguint tot el que ocupava aquest antic estany, que deixeu-me dir-vos que era, diuen els entesos, que era el doble de l'estany de Banyoles, per tant, un estany enorme.
Déu-n'hi-do,
no? El doble, Sí, sí, sí. I a més, te trobes, doncs, trams així amb terrenys molt argilosos, de color vermellós, que combinat amb el verd de la vegetació, i si enganxes un dia de cel blau, és un contrast meravellós, és una cosa brutal.
Clar, expliquem-ho això, sí. És estany que ja no existeix.
Ah, exacte. És un estany que es va dessecar a mitjans del segle XIX, de fet, inicien els treballs el 1856, i tarden uns 29 anys a dessecar-lo del tot. És un treball, brutal, perquè, clar, era un estany que era... No només alimentat per les rieres i els recs del voltant, sinó també pel Daró, per aquestes crescudes brutals del Daró i que anaven doncs, omplint d'aigua aquest estany. Per tant, era un estany ben viu i superpotent.
Però per què es desseca?
En principi, en el segle XVIII ja hi ha molts estanys d'aquí, de l'Empordanet, que són dessecats pel tema del paludisme, però aquest sembla ser que és més perquè aquest no portava problemes d'aquest tipus, sinó era perquè, clar, també descobreixen que a mesura que van dessecant aquests estanys, aquests terrenys, aquestes terres són molt fèrtils, no? I hi ha com una necessitat de tenir doncs, terres fèrtils i decideixen dessecar-lo. I deixa'm dir-te que, a veure, jo proposaria de fer la volta d'aparcar a l'aparcament de la ciutat ibèrica, val? I llavors agafar doncs, amb la bicicleta o a peu doncs, en direcció nord, agafar l'antic camí d'Empúries, que podeu fer un petit tros de l'antic camí d'Empúries, anant cap a nord, i ja des d'allà tens una primera panoràmica brutal, perquè tens tots els camps de conreu dins de l'estany. També veus el Mas de l'Illa, situat al centre, que de fet rep el nom perquè quan s'inundava, es retornava a inundar després de la dessecació, quedava com envoltat d'aigua. Això, per exemple, va haver una inundació el 1959, que està, doncs, hi ha alguns suposa gràfics que ho documenten, o l'última, el 1994, i es veia doncs, que clar, no s'inundava tal i com era antigament, però sí que una bona part, i aquest mas, el Mas de l'Illa, quedava una mica més elevat, però envoltat d'aigua, havien de sortir en barca, no? I a més, tens, des d'aquesta panoràmica, tens el poble de Llevià, situat a dalt del turó, un poble preciós, que després amb aquesta volta hi passes, no? I al fons tens emmarcat pel vell massís del Montgrí. Ja és una... Només de sortir ja tens aquesta foto, que és brutal. Val? Llavors...
Per tant, aparquem el pàrquing del que és la ciutat ibèrica, del MAC, no?
Sí.
I cap on anem?
Sí. En direcció nord. Val. Abans d'entrar, diguéssim, al MAC, ja tens un camí que te s'obre a l'esquerra.
Val.
Doncs aquell.
Val. I ens queda, està senyalitzat.
No està senyalitzat, però bueno, és bastant intuitiu, eh?
Val, molt bé.
És bastant intuitiu, perquè bueno, de fet aquest és l'únic camí que tens a l'esquerra, per tant aquest l'agafes segur. Llavors, clar, aquí estàs una mica alçat i llavors vas baixant una mica el nivell del que és a les terres de conreu i llavors aquí sí que has de travessar a la dreta per anar, diguéssim, en direcció nord igualment, però agafar... un caminet que aquí creuaries una mica el que era l'entrada de les aigües del Daró, val? I llavors doncs, ja vas resseguint l'estany per l'esquerra anar-li donant la volta. A mà dreta te queda com un camp envoltat d'arbres, que això era l'antiga, bueno, l'illa d'en Reixac, que era una part d'aquesta ciutat ibèrica. De fet, la ciutat ibèrica era una ciutat doble, tenies el Puig de Sant Andreu a dalt, que hi havia uns 4.000 habitants visquent per allà, però llavors tenies una altra part de la població que vivia a l'illa d'en Reixac, que era situat dins d'aquest estany, i que aquí hi havia com uns 2.000 habitants aproximadament. Val? Amb les seves muralles, amb 3 metres d'amplada, amb la seva alçada sobre l'estany. Ara està tot quasi bé, tot anivellat, perquè amb els segles el Daró i les rieres van anar omplint, no, van anar portant sediments i terres, i ara està tot
increïble.
Molt... Brutal, brutal. No, no, és que, a més, és que és superxulo, val molt, molt la pena. De fet, en el museu teniu podeu visionar un audiovisual en què te mostra com seria aquesta illa, no? Així és una visió virtual, no? De com havia de ser aquesta illa i com vivien els habitants, com eren les cases. O sigui que val molt la pena. Bueno, seguim, perquè si no ens queda mai temps. Llavors segueixes i arribes al punt nord, al punt més nord d'aquest estany, on hi ha el Mas La Bomba. I allà hi havia una bomba que van instal·lar per dessecar aquest estany. Van fer el rec del Traient, que és el rec d'aigua que arriba al Mas de la Bomba, que encara es pot veure, i en allà, doncs, ja en aquesta època, quan inicien els treballs de dessecament, l'utilitzen, però també en èpoques d'inundació, de moltes pluges, doncs s'ha d'utilitzar, vull dir, és una bomba en actiu. I veus el mas i tot, pots passar per davant o per darrere, el veus bé, i llavors ja t'enfiles cap al Puig del Vilar, que és on hi ha Llevià, que Llevià és preciós, o sigui, és un poble d'una cinquantena d'habitants, amb tot de cases precioses, que allà hi ha una casa rural que es diu Can Pau, que també seria un bon punt per començar la ruta, doncs, allotjar-te allà i començar allà, perquè hi ha una vista de l'estany des de l'altre costat, que veus el Puig de Sant Andreu, on hi havia la ciutat ibèrica, pots entendre més bé, no?, com vivien aquests ibers del segle VI, abans de Crist, al segle II. Vull dir que realment és una volta molt maca, i llavors allà estàs molt alçat, tens una altura molt gran, i és quan comences a agafar aquests terrenys argilosos, vermellosos, no? pots fer un tros de carena, o pots ja baixar cap a dins el que és l'estany, val? Per fer ja el camí de tornada, no? Endinsar-te dins l'estany, que hi ha tot d'oliveres, hi ha camps de pedaços, de cereals...
Estic veient que tota aquesta zona l'he fet una mica amb bici, algun dia, i que, no era, i que no era conscient que això era... No ho veus.
Sí, vale, vale. Doncs, ostres, és que, clar, quan tu tens... No, com tens això al cap, realment, esclar, encara ho disfrutes molt més, no? Perquè es veu tan clar, o sigui, el que ocupava l'estany és brutal, queda molt marcat.
Que fort.
Vull dir que és una volta, ja et dic, de 7-8 quilòmetres, fàcil de fer, només tens sí que la pujada aquesta, doncs, ja, que, bueno, que és una bona pujada, però la resta es fa super, super bé.
Bueno, escolta,
ara
doncs,
que estan
mira,
de moda les bicicletes elèctriques, sí. Doncs mira, també sí, una bona manera.
Sí, això sí, no és el mateix, exacte, no? Va, molt bé, doncs escolta, pla per aquest cap de setmana, que farà tan bon temps, doncs mira, anar a veure l'antic castany d'Ullastret. Molt bé, Sandra
exacte.
Bisba, gràcies.
Doncs vinga, a vosaltres.
Que tinguis molt bon cap de setmana.
Vinga, adéu.
Va, acabarem aquest supermatí amb un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio, que li hem de preguntar si el temps ens respectarà per Carnaval. Sembla que sí, no?
La setmana serà gairebé primaveral. Aquest divendres, però, ha començat amb núvols baixos i boires, però ràpidament al llarg del matí el cel anirà quedant net de núvols i el sol serà el meteor protagonista. La temperatura puja amb una mínima entre 1 i 3 graus i una màxima que superarà els 16 graus al migdia. L'ambient assolellat i l'estabilitat meteorològica s'imposen també durant el cap de setmana. Alguna boirina o núvol baix es pot produir a la propera matinada, a primera hora de dissabte, però el sol i una temperatura que pujarà una mica més demà i diumenge, amb nits fredes però sense gelades, faran que el temps no sigui una excusa per gaudir d'activitats exteriors aquest cap de setmana.
Doncs gràcies, Albert Aparicio, i gràcies a tots els que heu fet possible aquest informatiu i a tots els que ens heu escoltat. El Supermatí torna dilluns que ve a les 8 del matí. Que vagi molt bé, que tingueu un bon cap de setmana i que gaudiu dels qui aneu a veure el carnaval o els qui sortiu en alguna rua. Que vagi bé, adeu!